Bon dia, la prevenció de cremades solars va molt més enllà que posar-se crema protectora.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
La millor protecció pels nens durant l'estiu és evitar les hores de més sol, no, que són bàsicament de 11 a 5 de la tarda, evitar l'exposició solar directa. I a més, la principal recomanació del sol en l'infància són les mesures físiques, és a dir, ombra, roba fresca però màniga llarga per evitar l'exposició, gorra, ulleres de sol, això és la millor protecció que podem fer.
Acabem d'escoltar la pediatra Maria Font en una entrevista als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. En aquesta línia, els pediatres garrotxins, com ara escoltàvem, alerten de la importància de protegir els nadons del sol perquè són els que tenen la pell més vulnerable. Aquests dies, amb temperatures de rècord, l'exposició al sol pot ser especialment perillosa, motiu pel qual es recomana no només la utilització de cremes protectores del factor 50 i preferiblement pediàtriques per evitar irritacions a la pell. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts calorós, 12 d'agost del 2025.
El dia en 4 minuts.
Ha expulsat un delinqüent multireincident atrapat a Olot amb un llarg historial de robatoris violents. La Policia Nacional informa que actuava a diferents llocs de l'Estat, però l'activitat criminal se centrava a Catalunya. Unes 15.000 persones han passat pels gorgs de les planes d'Hostoles en el que portem d'estiu. Les incidències s'han reduït respecte a l'any passat amb l'increment de la vigilància i la campanya informativa. El sector primari de la Vall d'en Bas torna a obrir les seves portes durant les festes majors per tercer any consecutiu. La Vall d'en Bas ofereix el programa Descobreix el que menges amb l'objectiu de potenciar el sector i promoure una alimentació més conscient i alhora més saludable. 46 centres de la Garrotxa han participat en més de 1.700 activitats ofertes des de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot. El catàleg dels recursos educatius d'Olot i la Garrotxa ofereix més de 200 activitats per al curs vinent. La festa del barri de Pequín tindrà samarreta per la seva faràndula. Les festes començaran el 22 d'agost i s'allargaran tot el cap de setmana amb diverses activitats. En esports, el reglament general de l'hoquei patins entra en una nova etapa. L'organització que governa els esports de patinatge per a tot el món, la World Skate, ha publicat diversos canvis que entraran a vigor ja a partir d'aquesta propera temporada. A l'aigua, el waterpolo del Club Natació Olot reforça de cares a la nova temporada. Afronta l'inici de curs amb la tornada de jugadors experimentats, com és el cas d'Arnau Abel o Arnau Casadevall. I tancarem aquest informatiu de dimarts parlant de l'Esbar Olot, que fa una crida a la ciutadania perquè s'uneixi a la colla i participi en el Ball de Bastons. El director artístic de l'Esbar, Àlvar Borrell, assegura que tothom hi és benvingut, independentment de l'edat o l'experiència.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Un mort i més de 5.000 evacuats pels incendis de Madrid, Tarifa, Lleó i Ourense. El govern espanyol activa el Pla Estatal d'Emergències davant desenes de focs actius en 6 comunitats que ja han cremat milers d'hectàrees. 6 Mossos ferits a les Borges Blanques en la detenció d'un home amb nombrosos antecedents. L'individu, amb ordres de detenció pendents, va malmetre el vehicle policial i durant l'arrest va respondre amb agressions i llançament d'objectes. L'aeroport de Barcelona bat rècord històric de passatgers al juliol amb més de 5 milions camions i assoleix un nou màxim acumulat. La infraestructura transporta més de 32 milions d'usuaris des de l'inici d'any, un 4% més que l'any 2024. Per la seva banda, l'aeroport de Girona registra més d'un milió de passatgers des del mes de gener, un 16% més que l'any passat. Els 7 primers mesos del 2025 hi ha hagut un 23,6% més de vols que en l'exercici anterior. A la pàgina internacional, el Consell d'Europa demana als estats membres que s'abstinguin d'enviar armes a Israel. El comissari de Drets Humans diu que cal fer més i ràpidament per evitar vulneracions de drets humans a Gaza. I sobreviu en aferrar-se a un tren de gran velocitat austríac que se li escapava després d'haver baixat a fumar. Mentre el comboi anava agafant velocitat, el passatger va colpejar les finestres del tren fins que el conductor se'n va adonar i va activar el fre d'emergència.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor, la forta calor continuarà, potser baixem un grau o dos, no cal dir doncs que es manté la temperatura altíssima, però a diferència d'ahir ja no arribaríem als 38-39 graus com va passar a Roses. En definitiva, un dia de sol, nuvolades a la tarda al Pirineu, pot caure algun ruixat a la Cerdanya, al Ripollès, però molt, molt poca cosa. Les temperatures entre els 33 i 36 o 37 graus, baixa un grau o dos, poc ho notarem. La propera nit també baixa un grau o dos, dormirem una mica millor. I cal destacar que el temps vindrà marcat pel sol i la calor també dimecres i dijous, però cada tarda amb tempestes, que seran més abundants ja la tarda de dimecres al Pirineu i Prepirineu, i dijous les més fortes a la Cerdanya, puntualment en pedra o calamarsa. També el Ripollès, dijous seria el dia de més tempestes, més fortes, localment una mica violentes. Poden caure 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Algun xàfec fort pot arribar també a la Garrotxa, Osona, Lluçanès i difícilment a la resta. Potser alguna gotellada arriba al vespre al prelitoral. I divendres algun ruixat, però menys durant la tarda. I el més important, entre dimecres i dijous, les temperatures baixaran de 2 a 5 graus. Ho notarem més a l'interior i a muntanya, no tant a la costa. Però sembla que de cara a divendres i al cap de setmana tornaria la calor intensa, no tant com aquests dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 12 d'agost de 2025. Estan escoltant l'informatiu mitjà de l'antena de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radioolot.cat. Precisament una setmana marcada per aquesta onada de calor, no només a Catalunya, sinó arreu de l'estat espanyol amb temperatures rècord. Per exemple, en alguns punts de les comarques de Lleida, ahir es van superar en escreix els 40 graus. I per això la prevenció de cremades solars va molt més enllà que posar-se crema protectora. A casa nostra, els pediatres garrotxins alerten de la importància de protegir especialment els nadons del sol perquè són els que tenen la pell més vulnerable. Aquests dies, amb temperatures com ara comentàvem de rècord, l'exposició al sol pot ser especialment perillosa, motiu pel qual es recomana no només la utilització de cremes protectores del factor 50 i preferiblement pediàtriques per evitar irritacions a la pell. Ens ho explica tot plegat l'Òscar Gravalosa.
Amb l'arribada de l'estiu incrementen les temperatures, el sol brilla amb més força i tornen les cremades solars. Pels adults és relativament fàcil evitar-les, ja que posant-se crema protectora normalment ja en fem prou, però els nens, especialment els nadons, són els que els adults han de protegir, concretament els nadons de menys de 6 mesos, que no poden dur crema solar. La pediatra Maria Font ens explica quina és la millor forma de protegir-los.
La millor protecció pels nens durant l'estiu és evitar les hores de més sol, no, que són bàsicament de 11 a 5 de la tarda, evitar l'exposició solar directa. I a més, la principal recomanació del sol en l'infància són les mesures físiques, és a dir, ombra, roba fresca però màniga llarga per evitar l'exposició, gorra, ulleres de sol, això és la millor protecció que podem fer.
Una altra mesura que també resulta eficaç és la roba anti-UV. Els teixits que compten amb un UVF de 25 o més poden ajudar a prevenir els rajos ultraviolats. A part d'això, Font també recomana evitar zones d'exposició directa com serien la platja o la piscina i, si s'hi va, que siguin les hores de menor exposició. Per tal de saber quines són aquestes hores, es pot emparar l'ús de l'índex de radiació ultraviolada.
Actualment, moltes aplicacions mòbil de meteorologia permeten mirar el que es diu l'índex d'ultravioleta, on tu pots veure si hi ha un nivell d'ultravioletes molt alts o no. Per exemple, nivells per sobre de 8, que és una escala que va del 0 al 10, per sobre 8 seria indicat no sortir inclús de casa. ¿Vale? En canvi, per sota podríem sortir amb les mesures que hem comentat.
Pels nens que ja poden dur crema solar, poden utilitzar una que tingui el mateix SPF que els adults, que hauria de ser un mínim de 50. El que sí que és recomanable és que els nens utilitzin crema pediàtrica, ja que du menys substàncies potencialment irritants i resisteix millor l'aigua. Com a recomanació general, s'hauria d'optar per la crema amb filtres inorgànics, ja que els filtres orgànics poden ser disruptors de les funcions endocrines. Pel que respecte a l'ús de la crema solar, Font ens indica quan s'hauria d'emparar.
Sempre que l'índex ultravioleta sigui superior a 2, que això aquí al nostre país és pràcticament sempre, hauríem de portar crema solar. Per tant, els nens que van al parc, van d'excursió, passen molt temps fora, això que et comentava, no? Que reben molta més exposició que nosaltres, que sovint estem més temps a l'interior, sempre haurien de ficar-se crema solar.
Font recorda que la prevenció de cremades solars en els infants és especialment important perquè com més n'acumulen de petits, més incrementa el risc de desenvolupar taques a la pell, melanoma o patir envelliment prematur durant l'adultesa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. En successos, ha expulsat un delinqüent multireincident atrapat a Olot amb un llarg historial de robatoris violents. La Policia Nacional informa que actuava en diferents llocs de l'Estat, però l'activitat criminal se centrava especialment a Catalunya. Acumulava diversos antecedents per robatoris amb força i violents. L'expulsió es va realitzar a finals de juliol des de l'aeroport de Madrid. Informa Natàlia Moreno.
La Policia Nacional ha fet efectiva l'expulsió del territori d'un delinqüent multireincident amb un llarg historial criminal. Segons informen en un comunicat, acumulava nombrosos antecedents policials i judicials. Actuava a diferents llocs de l'Estat, tot i que l'activitat criminal se centrava a Catalunya. El grup operatiu d'estrangers de la Policia Nacional de Camprodon, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, va localitzar i detenir el sospitós a Olot, lloc on vivia. La majoria dels antecedents són per robatoris amb força i robatoris violents perpetrats a les comarques gironines. A més, li constava un ordre d'expulsió en vigor perquè estava en situació irregular al país. Després de localitzar-lo i arrestar-lo a Olot, l'home va ingressar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. Posteriorment, l'han traslladat a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, des d'on es va materialitzar l'expulsió a finals de juliol. La Policia Nacional recorda que dur a terme una expulsió exigeix una gran coordinació, tant a escala policial com judicial, perquè abans han de sol·licitar autoritzacions als diferents jutjats on el sospitós té obertes causes pendents. També remarquen que documentalment treballen amb el consulat per fer tots els tràmits necessaris per fer efectiu el decret d'expulsió.
A les Planes d'Hostoles, unes 15.000 persones han passat pels gorgs del municipi en el que portem d'estiu. Les incidències s'han reduït respecte a l'any passat amb l'increment de la vigilància i la campanya informativa. Només aquest cap de setmana, per exemple, 800 persones s'han quedat sense poder accedir. L'accés a l'espai protegit està limitat a 300 usuaris per preservar l'entorn natural i evitar aglomeracions.
L'informatiu del migdia.
Temporada alta de turisme en molts punts del territori coincidint amb les vacances de gran part de la població del territori. En el cas de la Garrotxa, punts com els Gorgs són dels més visitats per buscar aquell refugi necessari envers les altes temperatures d'aquests dies. A les Planes d'Hostoles ja fa setmanes que veuen com milers de visitants arriben al municipi per anar als Gorgs. En concret, ja en són uns 15.000 els que han passat per la zona fins al moment. Uns números que fan pensar que la xifra al final de l'estiu serà molt similar a la de l'any passat, que va rondar entre els 25.000 i 28.000 visitants, segons detallen des de l'equip de govern. La gran preocupació als Gorgs de les Planes d'Hostoles era disminuir les incidències dels darrers anys i, segons afirma l'alcalde del poble, Marc Puig, s'està aconseguint. A l'hora detalla quin tipus d'actes incívics s'han trobat durant les últimes setmanes.
Aquest any el que ens estem trobant molt, sobretot a partir de les 6 de la tarda, que és quan acaba la regulació, pícnics, tendes, hamaques penjades en els arbres, no? I per tant, això, aquesta imatge és la que degenera aquest entorn, no? I per això fem més èmfasi, sobretot aquest mes d'agost, amb reforçar la vigilància a partir de les 6 de la tarda.
L'augment d'agents rurals i la insistència en la campanya informativa han ajudat a que els gorgs de les Planes d'Hostoles no es repeteixin imatges de brutícia que es veien en els últims anys. Puig també explica que tenen molt clar quin nombre de persones poden accedir a l'entorn natural.
Ho tenim per capacitat de sobrecàrrega i això ho tenim limitat a unes 300 persones al dia. Moltes ja s'estan quedant sense poder venir. Per exemple, aquest cap de setmana pràcticament 800 persones no han pogut accedir a l'espai protegit, no? I per tant vol dir que aquesta feina s'ha d'anar fent, s'ha de continuar tinguent aquests informadors.
Des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles confien que la tònica del que va d'estiu segueixi sense incidències als gorgs i que al final de la temporada alta de visitants es puguin superar els 25.000 durant tots aquests mesos d'estiu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El sector primari de la Vall d'en Bas torna a obrir les seves portes durant les festes majors. Per tercer any consecutiu, la Vall d'en Bas ofereix al programa Descobreix el que menges, amb l'objectiu de potenciar el sector i promoure una alimentació més conscient i saludable. Aquest cap de setmana, la protagonista ha estat Cala Terrussa d'Hostalets, una petita explotació ramadera.
La Vall d'en Bas ha apostat un any més per conscienciar els seus habitants i visitants sobre la importància de conèixer el recorregut dels aliments des de la seva producció fins a arribar a la taula. A través de l'activitat Descobreix el que menges es dona a conèixer el treball de les explotacions ramaderes i agrícoles de la vall. En el marc de la Festa Major d'Hostalets d'en Bas, aquest dissabte l'activitat ha tingut lloc a Cala Terrussa, una explotació familiar que porta anys treballant l'ofici de ramader. Allà, els participants van poder viure una experiència directa amb la natura, aprenent com es produeixen alguns dels productes que consumim diàriament. Magda Roca, alcaldessa de la Vall d'en Bas, explica que aquest projecte és una de les vies per on l'Ajuntament busca potenciar i posar en relleu la importància del sector primari de la vall.
Tenim el grup motor, que és aquest grup de pagesos que dissenyen una mica actes en què la gent es pugui sentir interpel·lada a participar-hi i conèixer, no?, aquests productors, aquests pagesos que tenim aquí a la vall, que ajuden a que la vall sigui com és i, per tant, trobem molt interessants, no?, aquests espais que creem en què el pagès i productor ens explica la seva feina des, de, no?, des del primer dia fins a el que s'està fent, fins que ven el seu producte, per exemple, en una botiga.
Les activitats del Descobreix el que menges també busquen implicar els consumidors en la reflexió sobre d'on provenen els aliments que consumeixen. Un bric de llet no apareix per art de màgia al supermercat, ni els ous, ni l'embotit, ni l'enciam.
Hem de cuidar el sector primari perquè són les persones que ens alimenten, són les persones que cuiden el nostre territori i, per tant, això és primordial, no? És, dintre del que és el propi Ajuntament, tenim molt clar que això és una prioritat de donar a conèixer a les persones que els interessi el tema o interessi saber, no?, què mengen, com ho mengen, d'on te surt el producte. Doncs està molt bé donar aquests llocs, no?, que al final són famílies productores de la vall en què poden trobar, no?, tota una explicació al darrere de lo que s'està menjant.
A Cala Terrussa els participants van poder conèixer de prop com treballa una explotació ramadera de petites dimensions, amb tas de productes inclòs. El proper Descobreix el que menja serà aquest divendres durant la Festa Major de Puigpardinàs. La visita serà a l'Equillet Equait, on els participants podran conèixer el sector de criança de cavall i l'elaboració de productes a través de la llet d'euga.
En educació, 46 centres de la Garrotxa han participat en més de 1.700 activitats ofertes des de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot. El catàleg dels recursos educatius de la capital garrotxina i la comarca ofereix més de 200 activitats pel curs vinent. Com a novetat, aquest any s'ha creat una pàgina web per agilitzar el procés de selecció i sol·licitud d'activitats.
Cada any, els centres educatius de la Garrotxa disposen de les més de 200 activitats disponibles al catàleg de recursos educatius. L'objectiu d'aquestes activitats és apropar els estudiants al món professional i als àmbits que normalment queden fora del currículum de les escoles. En general, aquestes activitats sempre tenen bona rebuda, però segons afirma el tècnic d'educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Reixac, aquest any no només ha incrementat l'oferta, sinó també el nombre de centres i estudiants participants.
1.748 activitats realitzades, 46 centres educatius de tota la comarca participants, en total 45.227 alumnes o nens, nenes, joves han participat a les activitats. Això vol dir que més o menys, com a mínim, cada nen, nena o jove ha participat com a mínim a dues activitats, no? Si contem el volum de tota la comarca.
Els centres educatius són els que es posen en contacte amb l'entitat i llavors es vehicula l'activitat a través de recursos educatius. Com a novetat, aquest any s'ha creat una pàgina web per agilitzar el procés de selecció i sol·licitud de les activitats. Reixac recorda que les sol·licituds es poden fer a partir de l'1 de setembre i que s'haurien de demanar com a mínim un mes d'antelació.
I abans dels esports, la festa del barri de Pequín tindrà samarreta per a la seva faràndula. Les festes començaran el 22 d'agost i s'allargaran tot el cap de setmana. Hi haurà activitats per a totes les edats, com inflables d'aigua, meditació de ioga o fins i tot actuacions musicals. L'últim dia tindrà lloc la Gran Cercavila, seguida de sardanes de la Copla La Principal d'Olot. Ens ho explica tot plegat en Néstor Carvajal.
El 22 d'agost comença la festa del barri de Pequín amb la Cercavila d'inici de festes, els gegants del barri. Un cop finalitzada es farà el pregó al Parc de Pequín a càrrec de Sònia Parat. A la nit hi haurà un espectacle del grup de playback Surti com surti. La novetat d'enguany són unes samarretes de la faràndula del barri, tal com explica el membre de la comissió de festes, Adam Perea.
Ja era una idea que teníem l'any passat, però l'any passat vam tenir un any molt ple i no vam poder arribar a tot arreu. I hem fet samarretes per la mainada o per qui vulgui. I també era una mica la intenció de poder portar doncs, els gegants i la festa a tot arreu i que la gent pugui lluir els gegants i ens pugui acompanyar doncs, vestint els gegants.
Durant el dissabte hi haurà una classe de meditació al matí i inflables d'aigua durant la tarda pels més petits. A la nit es farà el sopar popular i en acabar un ball amb el conjunt Plumun. Durant la mitja part es farà l'elecció de la pubilla i l'hereu. El diumenge tindrà lloc la Gran Cercavila de Festa Major i també hi haurà sardanes a càrrec de la Copla La Principal d'Olot.
Gaudeix de sopars de la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts, protagonisme per l'hoquei patins, perquè el reglament general d'aquest esport entra en una nova etapa. L'organització que governa els esports de patinatge per a tot el món, la World Skate, ha publicat diversos canvis que entraran en vigor a partir d'aquesta mateixa temporada. Torna la targeta groga, el llançament de penal serà més lliure i es podrà jugar amb la cintura, entre d'altres. La tecnologia també arriba, això sí, segons el criteri de cada federació que escollirà si utilitzar-lo o no. Època de canvis a l'hoquei patins que tots coneixem. La Wall Skate, l'entitat que regeix la normativa d'aquest esport, va publicar fa unes setmanes diversos canvis de reglament que s'implementaran a partir d'aquesta propera temporada. Un dels aspectes destacats és el retorn dels patins en línia, que es podran utilitzar després que ja en el seu moment es fessin servir, però es prohibissin. Ara es podran fer servir sempre que compleixin els requisits de seguretat i cobreixin completament el peu. Una de les novetats més cridaneres és la recuperació de la targeta groga, que substituiran a les actuals amonestacions verbals. Dues grogues significaran una blava per un jugador de pista, però si les veu un jugador de la banqueta serà vermella. Per altra banda, tres targetes blaves, i no dues, comportarà la targeta vermella. A més, en cas que dos jugadors, un de cada equip, vegin la targeta blava, els dos conjunts es quedaran amb un efectiu menys a la pista. Pel que fa a la bola aturada, hi ha canvis en les faltes directes i en els penals. Fins ara, veure una targeta blava amb la bola en joc comportava una falta directa, però això també canvia. A partir d'ara només s'assenyalarà falta directa en cas que hi hagi una situació clara de gol en què el jugador que rebi la falta encara hi sol la porteria. En cas contrari, serà simplement un tir lliure indirecte. I pel que fa als penals, hi haurà més llibertat pel llançador i pel porter. El xutador podrà triar entre llançar-lo directament o continuar amb la bola. A més, el porter podrà moure's lliurement ja des del xiulet arbitral, sense haver d'esperar que el llançador toqui la bola amb l'estic. El període d'inferioritat numèrica de pista ja no s'acabarà en rebre un gol. S'haurà d'esperar que finalitzin els 2 minuts per cada targeta blava i els 4 per la vermella. I com a punt final i destacat, apareix la tecnologia. El famós VAR es podrà utilitzar segons el criteri de cada federació. En el cas de l'Espanyola, encara no s'ha pronunciat sobre si l'implementarà o no de cares al proper curs. De la pista d'hoquei patins saltem a l'aigua amb el waterpolo del Club Natació Olot, que reforça de cares a la nova temporada. Afronta l'inici de curs amb la tornada de jugadors experimentats, com és el cas d'Arnau Abel o Arnau Casadevall, a més de joves promeses i equips de totes les edats fins a la categoria juvenil. L'1 de setembre començaran els entrenaments de pretemporada per a l'octubre començar la competició de la Lliga. Ho explica l'Abril Coma.
El Club Natació Olot afronta la nova temporada de waterpolo amb optimisme, continuant la línia de treball dels darrers anys i amb novetats a la plantilla. El primer entrenador, Jan Ivern, explica que hi ha interès de jugadors que ja havien passat pel club per tornar-hi. Tot i això, assegura que la prioritat continua sent treballar amb la base. Un dels motius de satisfacció és poder comptar, després de molts anys, amb jugadors de totes les categories, des de l'escola de waterpolo fins a juvenils. Sobre els objectius esportius, l'entrenador manté la prudència. Encara queden més de 2 mesos per iniciar la competició i vol conèixer el nivell dels rivals abans de marcar-se una meta clara. Tot i així, apunta que els agradaria estar a la part alta de la classificació.
Evidentment, nosaltres sí que ens agradaria estar a la part alta. L'any passat ens vam quedar un partit i com a mínim volem tornar a estar al mateix que vam aconseguir l'any passat.
La plantilla no preveu grans canvis, tot i que alguna baixa podria arribar per motius personals o laborals dels jugadors. A més, el club continua apostant pels joves. L'any passat, 3 cadets i un infantil van debutar amb el primer equip i Ivern confia plenament en ells.
I si segueixen entrenant amb les mateixes ganes, igual que l'any passat, segur que seran part fonamental del primer equip.
L'equip de Jan Ivern iniciarà els entrenaments l'1 de setembre i farà una pausa durant les festes d'altura per reprendre la temporada al llarg del mes de setembre. Tot i que el calendari oficial de la temporada 2025-2026 encara no s'ha fet públic, s'espera que la Lliga comenci a mitjans d'octubre.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, l'Esbart Olot fa una crida a la ciutadania perquè s'uneixi a la colla i participi en el Ball de Bastons. El director artístic de l'Esbart, Albert Borrell, assegura que tothom hi és benvingut independentment de l'edat o l'experiència. D'aquesta manera, l'Esbart Olot fa un pas més per aproximar la cultura popular a tothom.
El ball de bastons és un tipus de dansa tradicional dels Països Catalans que recull un conjunt de balls on s'utilitzen un o dos bastons de fusta com a element de percussió en la coreografia. Els seus orígens són bastant incerts, però els historiadors es debaten entre dues teories, que es tracta d'un ball ritualista per cridar la pluja i la fertilitat de la terra, o bé d'un ball simbòlic per representar una confrontació entre dos bàndols. El ball està innegablement arrelat a la cultura catalana, i l'Esbart Olot és un dels grups de ball de bastons que manté viva la tradició des de fa més temps, ja que van ser la primera colla a ser fundada a les comarques gironines ara fa 31 anys. Tot i això, segons afirma el director artístic d'Esbart Olot, Albert Borrell, no hi ha prou gent interessada a participar a causa de l'esforç que suposa.
El problema que tenim les entitats de cultura popular, ja no parlo només per mi, sinó parlo en general, és que hi ha molta feina durant tot l'any, és bastant sacrificat perquè s'ha d'anar assajant o s'han d'anar fent els preparatius per a les diferents activitats i això és poc atractiu per als temps que corren ara.
Segons explica, un grup de ball de bastons necessita 20 persones perquè sigui viable dur a terme el ball. Un altre element que Borrell explica pot dissuadir les persones a unir-se és la intensitat del ball. Admet que requereix certa coordinació i ritme, però assenyala que acostumen a durar un minut i que la condició física i l'edat no són factors determinants per poder ballar.
Si vens regularment a assaig, ja agafes el fons que necessites i amb això n'hi ha prou. Com deia, hi ha d'haver el punt aquest de ritme que sí que es pot treballar als assajos, però si no t'acaba de sortir és més fotut. però més enllà d'això no hi ha cap altre requeriment. Si això, que si tens, no sé, 50 anys, potser físicament és un punt més exigent, però es pot ballar perfectament.
A part d'això, Borrell també assenyala que no cal tenir cap experiència prèvia, ja que el procés d'aprenentatge és gradual i les exigències s'adequen a les capacitats de cada persona.
Ja busquem espais per la gent que vingui nova, doncs l'anem ensejant i que es pugui doncs, anar afegint. Al final és fàcil entrar perquè hi ha moltes coreografies i es va fent progressivament. S'ensenya a picar, llavors comencem per un ball senzill i mica en mica anem ensenyant i si a les actuacions al principi es fa un ball o dos, doncs mira, tot això que tens.
I
llavors, a mesura que va passant el temps, doncs en vas aprenent d'altres més difícils i t'hi pots estar el temps que vulguis.
Per a les persones interessades, es poden posar en contacte amb l'Esbart a través del correu esbartolot@gmail.com o a través del seu perfil d'Instagram @esbartolot.
Doncs amb la crida de l'Esbartolot, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 12 d'agost de 2025. Més informació a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.